Llibres, copa i puro. Anna Guitart i Lucía Ramis.
Abans d'arribar a les 8 parlem de llibres al suplement. Ens sentiu per Catalunya Ràdio, també per Catalunya Informació. Lucía Ramis, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Guitart, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, igual que l'altra setmana, comencem amb una mala notícia. En aquest cas, la mort de l'escriptor nord-americà Philip Roth. Què està passant, noies?
Sí, sí, 85 anys, home, per broma, tenia una edat ja. No esperàvem que publiqués més novel·les, perquè ell el 2012 ja va dir que es plantava, que tota la vida s'havia dedicat a escriure i que ho havia fet amb un fanatisme que ja no es veia capaç de mantenir i que a partir d'ara es dedicaria a llegir. Vull dir que no és que esperéssim realment cap obra nova, però sí que és veritat que, clar, un dels narradors més importants, no, del segle XX, un autor com Philip Roth, sempre sap greu que mori.
La broma macabra és que, com que esperava que li donessin el Nobel...
És el que us anava a preguntar, tant esperar...
I enguany no es dona
no
el Nobel
de
literatura... Ai, mira, ja està, ja m'he cansat.
No cal que esperem.
N'hi ha dos menys a la llista, ja.
Sí,
vull dir,
sí.
Déu-n'hi-do. No.
De tota manera, a mi m'agradaria dir que Philip Roth, que m'encanta, si sempre s'ha parlat de la literatura femenina, si hi hagués un representant de la literatura masculina, per mi seria Philip Roth.
Sí, i en canvi, en cap cas podria ser-ho de la femenina, perquè fins i tot Vivian Gornick deia que en un dels seus llibres deia, és que no, les dones que explica no entès res, o sigui, no entès com funcionen, no entès per què actuen com actuen, vull dir que en aquest sentit no, però ja està bé, perquè es va dedicar, sobretot, crec que només té una protagonista femenina en 31 obres, vull dir que
només
el
una?
Senyor ja devia ser conscient.
No, i Gornick
diria,
deia...
no poso l'home al foc, però diria.
Gornick també deia que diu, gràcies a ell entenc com els homes de la meva generació no han entès mai les dones.
Imagina't si van haver tenir Philip Roth en tot el
ha fet
sentit.
Una funció social.
Per això, sí,
de rebot,
sí, tant.
Comencem amb les recomanacions que ens porta l'Anna Guitart. Ja ho sabeu, una per al públic adult i l'altra per al públic infantil. La primera proposta que ens porta l'Anna és un recull, diguem-ne, de reflexions i textos sobre la literatura universal.
Sí, perquè avui us volia deixar un llibre que fos una mica molts llibres, perquè, bueno, com trigaré un temps a tornar,
sí,
diguem-ne.
Sí, l'Anna té altra feina.
Ara tindré altra feina durant uns mesos i pensava, ostres, quin últim llibre tries? No em sap molt de greu perquè m'han quedat molts llibres que tenia allà a la tauleta per venir a explicar-los i he pensat, doncs mira, farem un llibre que en siguin molts i que a més faci venir moltes ganes de llegir molts altres llibres. Per tant, serà aquest el llibre.
Títol:
La literatura recordada.
Autor:
Enric Iborra.
Editorial:
Bien Edicions.
Pàgines:
328.
I el subtítol és 101 contrapunts de lectures.
Exacte. És un llibre que ha escrit l'Enric Iborra, que l'any 2014 va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona amb un llibre que es deia Un son profund, dietari d'un curs de literatura universal, i on el que feia precisament, a més ho va proposar als seus alumnes, és convertir un llibre tot un curs. Ell és professor de llengua i de literatura catalanes. També és un crític reconegut, valencià, articulista. I aquesta vegada el que fa és proposar-nos no pas un curs, sinó 101 contrapunts, com deies tu, que vol dir coses que li han cridat l'atenció mentre llegia, obres, autors, temes, que d'alguna manera li suggereixen un comentari, no? Un d'aquests contrapunts. És un conjunt de reflexions sobre diversos temes, autors... Tot tipus d'autors, tot tipus d'èpoques de la literatura universal. Ell, com us deia, és professor de llengua i literatura catalanes i hi ha molts autors catalans. Mm-hmm. I és un llibre que té molta gràcia perquè et fa venir, com us deia abans, ganes de llegir moltes coses. Algunes es coneixes i algunes no. Però, per exemple, pràcticament a l'inici ens parla d'Ulisses, no? I ens explica aquest moment en què, al final, després de tot el que fa Ulisses, tot el que ha de lluitar, viatjar, etc., mm-hmm, finalment arriba adormit a Ítaca, que és una cosa que jo no recordava. Llavors, ho lliga precisament amb Carles Riba, amb la setena elegia de Bierville, perquè per Riba aquest era un moment com molt important. Llavors és molt bonic perquè passes d'Ulisses a Carles Riba d'una manera molt rica.
Per tant, va enllaçant totes les referències literàries.
Sí.
Que interessant, això.
De fet, el llibre, si vols, el pots llegir tot seguit, cosa que jo us he de dir que no estic fent, perquè m'agrada molt anar-lo obrint. Al final els hauré llegit tots els contrapunts, perquè també em vaig marcant els que em falten. Però m'agrada molt anar obrint i anar trobant coses diferents. Aleshores, es nota molt que és professor, per la manera com explica les coses, es nota molt que en sap molt, és a dir, el nivell dels comentaris és d'una riquesa, vaja, és molt generós, diguem-ne, però parla de coses molt variades. Per exemple, l'últim que he llegit és sobre els malvats de Shakespeare, llavors les característiques que tenen, però després també, en un altre moment, diu pocs o molts llibres. Mm-hmm. És a dir, és millor llegir pocs llibres i rellegir-los amb atenció o fer el màxim de llibres possibles, no?
I després ell... no te'n recordes del primer.
I després no te'n recordes, llavors cada contrapunt és superrigorós, té moltes referències, i en aquest, per exemple, de pocs o molts llibres, hi ha una frase de l'Aldous Huxley que diu llegim massa per llegir com cal. No? Llavors ell, a partir d'aquí, construeix un discurs.
Està molt bé per fer de cunyadisme literari, no?
Això.
Sí. Amb aquest llibre després saps tot.
Sí, sí. No, és fantàstic. I a més, en algun moment, per exemple, parla de la crítica literària, no? Llavors cita una obra d'un autor, que potser és molt específica i tu no llegiràs, però ell n'extreu les coses més importants i en aquest moment, per exemple, diu doncs aquest crític critica Umberto Eco. Llavors diu... Un crític ha de ser iconoclasta i en algun moment ha de poder dir, quan tothom diu aquest llibre és boníssim, dir no, perdonin. És que aquest llibre és tan bo com vostès es pensen.
Un llibre per portar els dinars de Nadal,
és perfecte. Total.
És perfecte.
Total, total.
I quedes amb un nivell que ningú et pot rebatre res, eh?
No, a més és fantàstic perquè et descobreix, potser hi ha autors que ja coneixes, hi ha un moment que diu, qui se'n recorda avui de Mirabeau? I jo vaig pensar, ups, jo no... Saps? Però llavors, què passa? Que t'explica Mirabeau i dius, home, doncs no me'n recordava, però saps què passa? Que aniré a veure què trobo de Mirabeau. O Gaziel, no? Que sí, Gaziel el coneixem, però parla de l'últim llibre que va escriure, que jo no sabia ni que existís i que ara tinc moltes ganes de llegir-lo. O el meu proper llibre, ja us ho dic ara, serà Anna Karènina, perquè no l'he llegit mai, em fa una certa vergonya dir-ho, però és així. I surt un parell de vegades i, bueno, és que ja el tinc, ja me l'he comprat i serà el meu proper llibre.
Que guapo.
Doncs Literatura Recordada, aquest recull de reflexions i textos de literatura universal fet pel professor i crític Enric Iborra, publicat a Viena Edicions. És la primera recomanació de l'Anna Guitart i que segurament, Llucia, ens comprarem per quedar com unes reines a qualsevol trobada familiar o d'amics.
No tenies cap dubte.
Us eixamplareu perquè explica tantes coses que és un gust.
Fantàstic. Anem per la proposta per al públic infantil.
Títol:
La iaia embolica la troca.
Autors:
Xavi i Carles Simó.
Editorial:
Andana.
Pàgines:
40.
Un llibre que treballa una de les situacions que més costa de superar, que és el dol, Anna.
Sí, efectivament, perquè aquest llibre parla d'aquesta iaia que vivia molt feliç amb el seu marit, tenien fills, tenien nets, vivien en una casa que tothom s'aturava a saludar-los, no? Tenien una vida molt activa, però un dia el que passa és que l'avi mor i la iaia es queda tota sola. Llavors, el llibre parla d'aquesta situació en què les persones grans no saben massa què fer, de cop resulta que té un nou net i pensa, mira, podré ajudar, però se n'adona que ja s'espavilen una mica sense ella. Per sort, el seu fill tindrà una molt bona idea, que és que li dirà, escolta'm, no ens faries un jersellet? No ens teixiries res per la criatura? I a partir d'aquí, d'una cosa tan senzilla com això, diguem-ne que se li obre una finestra i les coses canviaran i la casa canviarà i el poble canviarà i la gent del poble també canviarà, perquè al final tots participen participaran una mica en aquesta troca que en principi embolica la iaia, no?
El fet de sentir-se útil, no?
Sí,
després d'una situació complicada.
Efectivament, i a més, aquest llibre és el primer que publiquen el Xavi i el Roger Simó conjuntament d'una editorial, Andana, que és una editorial valenciana, que publica autors internacionals també boníssims, com per exemple l'Oliver Jeffers, que tindrem novetat al setembre, que és un autor en principi infantil, se l'ha catalogat, però que és un plaer llegir-lo a totes les edats. I a més publiquen el Benji Davis, que us el volia esmentar perquè potser algú li sonarà el llibre de la balena, el Grotlin, que és l'últim que s'havia publicat aquí. És un dels il·lustradors ara més reconeguts mundialment, és un senyor que no arriba als 40 anys, que té un èxit brutal, i que serà a Barcelona divendres que ve a la Casa del Llibre a 6:45. Val la pena, si teniu criatures, anar a descobrir, si encara no els coneixeu, els seus àlbums infantils, i a més valdrà molt la pena sentir-lo, i segur, m'imagino, vaja, que farà uns
dibuixos,
sí, que valdrà la pena veure-ho.
Doncs ens apuntem la cita. Fet les recomanacions, anem amb la Llucia a voltar per presentacions i actes diversos. September. I dijous la Llucia va ser a la seu de Penguin Random House per presentar, on s'hi presentava el premi Miguel Gil Moreno de Periodisme.
Sí,
Llucia.
Era l'edició número 14. Vos explico una història, una mica qui era, sí. Miguel Gil Moreno. Ell tenia 25 anys, l'any 1992, quan havia d'agafar el bus que l'havia de dur al Col·legi d'Advocats i va decidir que no agafava el bus, que agafava la moto i se n'anava a Split primer i després a Zagreb, i després viuria a Mostar i després també va viure a Sarajevo en plena guerra de l'ex-Iugoslàvia. I va descobrir, bueno, ja ho sabia,
la
vocació del fotoperiodisme. Va morir el 24 de maig de l'any 2000 en una emboscada a Sierra Leone i la seva consigna era «Soc on he de ser i faig allò que he de fer», no? Llavors, des de llavors, hi ha la fundació que porta el seu nom, Miguel Gil Moreno, que porta la seva mare, Patrocinio Macián, i cada any, bueno, els últims anys em sembla que és bianual, fan aquest premi en reconeixement a alguna feina o algun periodista d'aquesta professió, no? Llavors, enguany, el premi ha estat per Bernardino Hernández i és un periodista, un fotoperiodista mexicà, Juan Pablo Villalobos, va fer una semblança d'aquest fotoperiodista i explicava, doncs, això, que es fica allà on ningú vol ser-hi per ensenyar-nos allò que ningú vol veure. I es varen projectar unes fotos molt fortes, realment molt dures. Es va avisar als nens que hi havia a la sala que, sisplau, o tancassin els ulls o sortissin de la sala. Sí, no, era realment...
Què fotografia, exactament?
Molt impactant. Clar, estem parlant que l'any passat a Mèxic van morir 29.162 persones assassinades. És una xifra esfereïdora. No s'havia agafat mai una xifra tan alta en els 20 anys que se recullen aquestes dades. I ell el que fa és anar als pitjors llocs de Mèxic, sense cap mena de por. Sabem que Mèxic és un dels llocs més complicats ser periodista.
Per ser periodista, sí, els assassinen.
Sí, sí, i ell diu que ho fa per amor, que està enamorat d'aquesta feina, que no podria fer una altra
cosa.
I
com ho porta?
No, clar, aquest és el tema, no? Perquè ell veia moltes comparacions amb Miguel Gil Moreno, que és el qui dona el nom en aquest guardó, perquè diu, això ho fem per amor. O sigui, nosaltres ho fem perquè nosaltres necessitem que vosaltres entengueu què és el món, no? Què és el que estem veient? Nosaltres...
I això vens la por, no?, que puguis tenir, o la precaució que puguis tenir d'entrada, no?
Diu, ho deixes tot per la teva feina, perquè aquesta feina és molt forta. Però és que, a més, hi va haver un excèssit que va ser per Yarup Akram. Yarup Akram, què és? És un fixer. No teniu ni idea del que és un fixer.
Sí, els que acompanyen els periodistes en països en conflicte.
Exactament. Són els que donen aquesta informació que els periodistes després utilitzen moltes vegades en detriment seu. Perquè hem de pensar...
Com un guia, diguem-ne, especialitzat, per entendre'ns, no?
Sí. Però què passa? Que ells no tenen la medalla d'aquests reportatges. Ell és d'Iraq, llavors ell va oferir una sèrie d'informació com podien ser uns vídeos de la insurgència que es varen utilitzar, que es varen publicar en diversos reportatges aquí a l'estat espanyol, i de fet els americans li varen trobar aquests vídeos de la insurgència i li varen atribuir a ell. varen dir, bueno, això és teu, i va dir, no, si jo estic treballant per uns periodistes espanyols, és a dir, no ho estic guardant per mi, no és que jo formi part d'això, però els hi va ser igual, i va haver d'estar una temporada en un camp de presoners, i ho sentia com torturaven els nens i avis, perquè també n'hi havia en aquest camp de presoners.
Quin impactant!
No, i sobretot que, diu, a la seva pròpia, els seus propis veïns no accepten aquesta feina de fixer, perquè hem de tenir en compte que en el moment de la invasió, els espanyols, tant els espanyols com els anglesos, els britànics com els americans, eren els ocupadors, no? I per tant, ja és igual si tu els deies, no, estic fent feina per un periodista o estic fent feina per un ONG, pel teu veí tu estàs fent feina per l'enemic, no? Llavors, és molt complicat, va estar amenaçat, va fugir, bueno, no és que fugís a Síria, sinó que va ser refugiat a Síria, allà continuava treballant com a fixer i finalment ara fa 10 anys que viu a Noruega. Realment va ser molt interessant aquest lliurament, va ser molt emocionant, perquè estem parlant de dos professionals d'una feina, sobretot la de fixer, que no ha estat mai reconeguda. Jo crec que és la primera vegada que se li dona un premi a una feina com aquesta, i els dos estaven realment molt, molt emocionats, no? Perquè és vera que un reconeixement així, periodístic a periodistes que ho senten d'una manera tan forta, realment és que va estar molt, 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 molt bé.
Un acte interessantíssim aquest del Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme amb el fotoperiodista mexicà Bernardino Hernández i aquest fixer, que no recordo el nom.
Yarub Bakram.
Que bé reconèixer la feina d'aquesta gent que tant ens ajuden com a professionals a explicar realitats molt, molt complicades.
Clar.
I de Travessera de Gràcia, la seu de Penguin Random House, anem al centre de Barcelona. El casal del Pou de la Figuera, la poeta i activista de Nicaragua, Gioconda Belli, va presentar el llibre Rebeliones y Revelaciones.
Sí, està publicat per Chalaparta, per l'editorial Chalaparta, i és un llibre que recull assajos i articles, i, bueno, ella diu que també és una simbiosi amb el país de l'autor, o sigui, en el seu país, Nicaragua, perquè és això, és rebel·lió i revelació, no? Es va fer el casal Pou de la Figuera, estava ple de gent, pleníssim de gent, hi havia tanta de gent que van fer servir cadires extres plegables perquè no s'hi cabia, i va ser realment molt interessant. Va ser la regidora Laura Pérez qui li va fer la presentació, perquè quan va saber que Casa Amèrica convidava Gioconda Belli a Barcelona va dir, me lo pido, vull ser jo qui presenti el llibre.
Un apunt per la mort de Toni Traveria, eh?
Exacte, sí, quin greu.
Quin greu, sí.
I bé, Gioconda Belli és una persona que diu sempre que el cos de la dona és el camp de batalla de la igualtat. Diu que aquest llibre també és una mena de cos.
I ella amb la poesia això ho ha treballat moltíssim, de reivindicar aquesta, no, posició femenina i feminista.
Femenina, feminista, política,
sí.
És a dir, tot plegat, no? I també ho fa en aquest llibre. I ella, que va estar al Frente Sandinista de Liberació Nacional, li hauria agradat molt fundar el partit de la izquierda eròtica. Perquè diu que amb humor, amor i una visió més amable i seductora de les coses es podria fer millor política. Però què passa? Que hi ha una crisi d'imaginació i resulta que no se'ns ocorren formes de poda diferents que les formes de poda que té el patriarcat, no? Llavors diu que fins i tot les dones que entren en els espais de poda tendeixen a actuar d'una forma masculina, no? Moltes vegades, quan, per exemple, tens dubtes, no hauria de ser un sinònim de debilitat, sinó que hauria de ser tinc dubtes perquè sóc un humà, no?
I això et permet avançar després. Com més dubtes tinguis, millor, perquè et qüestiones no? les normes establertes.
Sí, no, exacte. Llavors deia que faltaria canviar-ho real, que no sigui només una cosa teòrica, diu que a poc s'està feminitzant la política, però també s'ha de canviar el xip, de dir, bueno, també hem de fer una... O sigui, que la política també sigui diferent, no? Llavors, va resumir una anècdota amb Fidel Castro que va ser molt divertida. Bueno, va anar a una reunió amb tots els revolucionaris del món i diu, mira, és com si coneguessis Déu i Déu et fes una mala passada, no? Quan el va conèixer, perquè estava ja amb tots els revolucionaris i ell va dir, bé, jo la vull conèixer en aquesta dona, vull que me la presenteu, vull parlar amb ella, no? I va estar parlant molta estona, i ella, doncs, encantada, no? Fidel Castro vol parlar amb mi, que bé, no? I van estar, home, i al cap d'un temps, l'endemà o així, ell la truca per tornar a quedar i tenen una segona reunió i també tornen a estar parlant i xerrant, i vinga, i ella de bé, bueno. I després va entendre, diu, ja en aquell moment jo no vaig entendre, ho he entès amb el temps. I diu que en el fons aquell home no volia escoltar-me, volia que l'escoltassin.
Quina llàstima. Gioconda Belli, que ha estat a Barcelona aquesta setmana per presentar el llibre Rebeliones y Revelaciones. Aquesta és la última proposta de la Llucia Ramis, i ara, com sempre, abans d'arribar a les 8, ho fem amb música, avui amb els Coriolà.
Tots alimentem una bèstia, tots
Aquesta setmana, després d'anys de reformes, s'ha inaugurat el Mercat de Sant Antoni i per avui i demà s'han traslladat els actes per celebrar-ho. Hi haurà activitats per tots els públics, com concerts amb grups com els que estem escoltant, els Coriolà. Amb ells acabem. Gràcies, Anna i Llucia. Un plaer.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Bèstia t'encomana tenebres i llençols. Pots sentir la força nova, la dolçor que a poc explota dintre teu. Explota dintre teu. Tots alimentem una bèstia. Tots alimentem una bèstia.